per tots els estaments socials. Entre els seus informadors s'hi trobava fins i tot Josefina Bonaparte, l'esposa de l'emperador. Fouché fou dels primers a entendre que la informació és poder i que amb diners gairebé es pot aconseguir tot. Va intuir molt abans que els estrategues de la política moderna que el poder descansa en l'eficàcia, el control, la informació i la propaganda. Svayt no jutja, sinó que presenta Fouché com l'arquetip d'alguns polítics moderns, freds, calculadors i amb l'únic objectiu de perpetuar-se en el poder. I recorda que a la pràctica, en l'esfera política, les grans decisions rarament són preses per homes purs d'ideals, sinó per figures en segona línia, menys nobles però molt més hàbils. El relat privilegia la dimensió humana i emocional i converteix aquesta biografia en un autèntic thriller històric. L'ambigüitat moral de Fouché no només fascina, sinó que obliga a reflexionar sobre els límits i l'ètica del poder.
I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iVoox i Spotify i també a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem just d'aquí una setmana, mateix dia, mateixa hora, mateix lloc, però això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa. Favorables de les dues formacions i el PSC, l'abstenció de Junts i els vots en contra del Partit Popular i Vox. I aquest matí ha prosperat una moció de censura al poble de la Floresta a les Garrigues. És la quarta moció a Ponent des de les eleccions a 2023 que tira endavant gràcies a una trànsfuga, la republicana Gemma Guado. Arnau Salat és ara el nou alcalde d'aquesta població. I una cinquantena de persones s'han manifestat aquest matí a les portes de l'escola Àngel Guimerà de Balaguer, a la Noguera, per condemnar l'agressió a un mestre. Des del centre de màxima complexitat denuncien que no disposen d'educador social ni de tècnic d'integració social, figures clau en conflictes d'aquest tipus. Segons fonts internes de l'escola, un alumne i la seva família haurien interpretat mal una interacció del seu professor com una amenaça. La situació es va traslladar a una taula de mediació per intentar resoldre el conflicte i en el transcurs de la reunió, un dels progenitors va agredir físicament el docent.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 17 de setembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens parlarà de l'estiu i també tindrem abans, però, l'Anna Alonso Tambo portant-nos les últimes novetats pel que fa a l'economia blava. Vindrà en Joan Ramon Mendo, que avui farà una especial incidència amb els insectes, i acabarem el programa d'avui coneixent una nova parella de gegants dels nostres gegants del nostre mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, doncs mira, aquí barallem amb el micròfon, que no hi ha manera que s'aguanti dret.
Ja no t'enfadis, no t'enfadis amb mi, no, que jo no sóc el micròfon.
És que de cop i volta, a veure, us heu d'imaginar, de cop i volta el micròfon comença a baixar, a baixar, a baixar, i jo l'he d'anar seguint amb, a, jo, que arriba un moment que sembla el jorobado de Notre Dame, el jorobado de Notre Dame, perquè vaig baixant, i arriba un moment que ja la meva esquena no dona més.
Doncs
ja està,
baralla't.
Quiet aquí, geu.
Has anat ja a la platja aquests dies? Fa dies així com nuvolats que a tu t'agraden de platja.
Ja ho sé, però no puc.
Per què
perquè,
no pots?
Perquè estic aquí.
Estàs castigada.
He canviat una miqueta l'horari aquests dies, però ja està, eh?
Estàs castigada a Tarragona
castigada,
Ràdio.
Castigada per Santa Tecla.
Celebrant les festes.
Exacte.
Cada dia a Tarragona
Quin
Ràdio.
Quin dolor, eh? Això de celebrar les festes des de només de la oïda i no poder estar allà in situ.
Home, a veure,
és,
tampoc,
és bonic, però...
tampoc hi ha hagut grans actes aquests dies, després del cap de setmana.
Avui mateix, que anem amb el braç, el pastís
Sí, sí. Bé, això...
Això l'oloraré des de lluny, imagina't, eh?
Això ni me'n recordava jo,
veus?
Imagina't.
La de vegades que ho has fet en vivo i en directe.
Ni una.
Per això.
Ni una, perquè això és com un acte com una mica més de padrines, no? Anar a buscar allí el pastisset.
Mira, és que ja tenim una edat. Bé, tu no, però jo sí, ja tinc una edat.
Home, a veure...
Tu ja saps que tu vols una cosa i jo vull una altra.
Sí, jo vull jubilar-me.
Però... No, perdona. Ara aquí allargaríem, eh? Allargaríem gairebé les dues hores de programa, però millor que no.
És un debat molt ampli que tenim la Sílvia. I jo...
Des de fa... Des de que va començar la banda mar.
Dues temporades i mitja.
Sí,
I no hi ha manera d'aclarir-lo, però bé, és igual.
Algun dia.
A veure, a mi si m'aporten un tros de pastís, perfecte. Si l'he d'anar a buscar jo i barallar-me amb totes les padrines allí fent cua, ja no em va bé, o sigui que ja està. Vinga, va, anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé per aquí. Molt tornada després d'uns dies allò...
Ben tornat, per cert.
Ben tornat. Sí, sí, un començament de temporada una mica amb els i baixos, però bé, estem per aquí i encara fa, teniu raó, aquí fa una miqueta més de solet avui, però encara fa dies per anar una mica a l'aigua, per anar una mica al mar i banyar-se, i ara que ja ha baixat la gent i s'està bé. Ahir van treure les boies, la plataforma, la cadira dels vigilants de la platja, o sigui, ja...
Vosaltres aneu més ràpid que aquí a Tarragona, mare meva, ja ho heu tret tot, ja ho heu plegat veles.
El dia 15 ja no hi ha res, ja no es paga en algunes zones de zona blava, ja han canviat també la tarifa dels aparcaments. És com allò del show de Truman, que es treu a l'escenari d'allò i es posa a l'altre, doncs el mateix, hem tret l'escenari d'estiu, ja s'ha acabat.
A nosaltres encara ens queden dies, per favor, que hi ha boies encara i tot.
Aquí res, aquí ja està, hi ha boies, ja puc pescar a la platja, ja s'ha acabat tot, oi que bé.
Home, és una mica trist.
Ho volia dir que pot anar a pescar.
Home,
no sabia
però
com
si
comentar-ho,
anat a pescar, igual.
No sabia com comentar-ho, eh?
Això és
a la platja no.
A la platja no.
Veus?
És la notícia de la setmana, permeteu-me.
Espero que ho hagis apuntat. Que ho hagis posat a l'apartat informatiu, només espero això. Vinga, va, anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda. I, Marina, una pregunta, que ara te dies les padrines. Vosaltres a Tarragona també dieu padrines als avis i a les àvies? Que em pensava que només era Lleida, això.
No, nosaltres, jo diria que també es diu, no?
Ho dieu sí, vosaltres bé. També, vale.
Sí. No és una cosa que ho diguem potser molt sovint, però sí... però també s'escapa.
Suposo que més per la zona de Valls, Reus, ho he sentit jo més que Tarragona.
Vale, però és que clar, jo sabia que era a Lleida 100% i no sabia que aquí a Tarragona també. Molt bé, molt bé.
Ja pots anar a dormir, avui ja has après una cosa nova. Ja pots plegar. I anem a saludar també a l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, fantàstic. Aquí diem avis i àvies, eh? Aquí... Iaia, també, avis, iaia,
aquí també.
Has passat per la platja, tu, a veure si han tret les boies, també, o això ja ni això?
A veure, Marina, quines preguntes em fas a mi? Si jo he passat per la... Per la què? No hi he passat. L'he vista de lluny, però no m'he fixat si hi havia boies encara o encara no. Ja trauré el cap.
Ah, veus? I és que et dono feina i tot, si és que no et pots queixar.
Per tu aniré fins arran de mar i tot, va.
Que bonic, eh? Que romàntic. Vinga, va, deixem-ho aquí, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el 27 de setembre se celebrarà la Diada dels Pescadors al port de la Clota. Serà una jornada gastronòmica dedicada al peix blau, on a través d'un show cooking, un ranxo i unes habaneres es recuperarà l'essència de la festa de Sant Pere. Sergi.
Doncs sí, Marina. Mira, l'Ajuntament de l'Escala i la Confraria de Pescadors donen un nou impuls al peix blau. El pròxim 27 de setembre arriba, com bé has dit, al port de la Clota de l'Escala, la Diada de Pescadors, una festa gastronòmica que reformula l'essència del viu en blau i recupera la celebració de Sant Pere, que és el patró dels pescadors. Escoltem a Martí Guinart, regidor de Promoció Econòmica i Turística d'aquí l'Escala.
És veritat que fa molts anys, per Sant Pere, el dia 29 de setembre, doncs, es celebrava també una diada similar en la que celebrava doncs, Sant Pere, que és el patró dels pescadors, i en aquest cas doncs, volem d'alguna manera recuperar aquesta tradició i seguir doncs, posant en valor la zona del port, dinamitzant la zona, portant escalencs i visitants cap allà.
La proposta començarà a 11:45 del migdia i inclourà un show cooking de peix blau a càrrec d'Arnau París, un dels protagonistes del programa de cuines de TV3. Un ranxo popular, habaneres i ron cremat, i finalment una visita guiada al port.
I en aquest cas doncs, s'ha ideat una proposta que va en la línia del viu en blau, de l'estratègia de promoció de l'economia blava de l'Escala, i que vol, doncs, en definitiva, posar en valor el producte de proximitat, la feina dels pescadors i la tradició marinera i pescadora del nostre poble.
L'entrada tindrà un preu de 10 euros i les inscripcions es realitzaran a la web de turisme de l'Ajuntament de l'Escala fins al 24 de setembre i el pagament serà el mateix dia de l'entrada al recinte.
Descobreixen un assentament ibèric al turó de Vilanera a l'Escala, on es pensava que només hi havia una granja.
El que va ser l'excavació d'una petita construcció, el turó de Vilanera, s'ha convertit en una autèntica sorpresa. I és que, finalment, el que s'ha trobat és un assentament ibèric, ara mateix amb 5 punts on s'excava, amb diversos edificis, amb material prou destacat a l'interior. A les excavacions hi participen estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la de Salamanca i la de Trier, Alemanya. Escoltem precisament a Mateu González, investigador de la Universitat de Trier i codirector d'aquesta excavació.
Vam començar les excavacions l'any 2021 pensant que ens trobaríem davant d'una mena de petit establiment tipus granja, ja que vam trobar un edifici d'absis característica, però després de ja 4 campanyes podem dir que estem davant d'un petit assentament ibèric més gran del que pensàvem originalment, i veurem els propers anys doncs, quina és l'extensió real d'aquest espai.
Les troballes desenterrades fins ara ajuden a interpretar com era la comunitat i la interacció interna, i també a quina relació tenien amb els grecs quan es van establir al port d'Empúries. Escoltem ara Anna Delgado, que és catedràtica de Prehistòria a la Universitat Pompeu Fabra i directora d'aquesta excavació.
Aquest assentament és clau per entendre la presència grega en el port d'Empúries, perquè, clar, els grecs van arribar per comerciar, no? Però per comerciar amb qui, no? Evidentment, amb la gent que vivia en el territori. Aquesta gent va jugar un paper clau amb l'èxit del port d'Empúries, amb les seves produccions, el seu treball.
Amb el conjunt de Mas Vilanera, les zones d'enterrament en túmuls a tocar del camí i aquest assentament ibèric, es disposa de molta informació i es confirma la importància de tot aquest espai. A continuació de les excavacions, l'any vinent haurà de ser dins d'un segon conveni de 4 anys amb la Generalitat. Serà el moment per definir en què s'ha de convertir aquest espai, molt probablement en una zona visitable per conèixer l'època prèvia a la presència dels grecs i romans a Empúries.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La nova exposició del Museu del Mar de l'Ebre de la Ràpita ofereix una mirada al passat a través de postals que van immortalitzar la costa de l'Ebre Cel.
Sí, Marina, targetes, postals de platges, embarcacions, restaurants, passeigs marítims o racons singulars que parlen de la transformació del paisatge i de la manera com habitants i visitants han volgut immortalitzar-lo, amb el mar sempre com a fil conductor. L'exposició, anomenada Postals de Mar de l'Ebre, convida a redescobrir este univers a través d'una curada selecció de postals originals dels col·leccionistes Joan Cladelles, Joan Batista Beltrán i Fernando Adam. Beltrán explica que la mostra permet recuperar la memòria gràfica d'un territori mariner i la seva evolució.
Evidentment, les postals el que mostren és la evolució que ha viscut aquest territori, aquesta costa ebrenca, des de l'Ampolla, l'Amella, l'Ampolla, la Ràpita i les Cases del Canà fins al dia d'avui. Com s'ha transformat, no?, la costa esta, com el que han viscut també el món de la pesca, no?
La postal més antiga data de 1901. L'exposició es pot veure al Museu de la Ràpita fins al 19 d'octubre.
La collita de sal al Delta de l'Ebre ha culminat amb 83.000 tones.
Este cap de setmana ha finalitzat els treballs de la collita de sal al Delta de l'Ebre a les Salines de la Trinitat. La campanya d'enguany ha estat marcada pels forts temporals de la passada tardor i per les pluges abundants d'esta primavera. Tot i això, la calor de l'estiu i els episodis de vent han ajudat a millorar les expectatives inicials. Escoltem a Manel Salvador, gerent d'Infosa.
La valoració que fem de lo que és la collita en si ha sigut bona, la salinada ha sigut ràpida, hem estat 18 dies, ja tenim tota la sal a la muntanya, i això vol dir que ara en aquest moment, a partir d'ara, ja podem respirar tranquils, perquè a la muntanya la mateixa superfície s'acaba fent una crosta de sal que fa que molt la protegís. Per tant, contents amb el procés de salinada. La qualitat de la sal d'enguany, per motius de la dana de la tardor passada, segurament és menys bona que la que teníem aquests anys passats, que era una sal d'una qualitat excepcional, però en qualsevol cas, diguéssim, a posteriori, en la part de producció industrial, tenim la capacitat de netejar-la prou bé com perquè això no acabi sent un problema de cara al mercat. El mercat americà ha sigut l'únic mercat que ha caigut aquest any, però tampoc no ha sigut una pèrdua, diguéssim, molt problemàtica. L'han pogut compensar perfectament amb altres mercats i nosaltres contem que el mercat americà d'aquí 12-14 mesos tornarà a normalitzar-se tot i tornarem a la normalitat.
En total s'han extret 83.000 tones, una lleugera reducció de la producció en comparació a la d'altres anys.
Fem aturada ara a les costes del Maresme, ho dic bé, anava a dir el Garraf, pensant en el Carles, però no, del Maresme. La Verge d'Arenys de Mar ha acollit 600 participants més aquest estiu. Des de la biblioteca fan una valoració molt positiva d'aquesta temporada i atribueixen l'augment de participació al canvi d'ubicació i a la innovació d'activitats, Oriol.
Doncs sí, Marina, la Biblioplatja va obrir les seves portes el 16 de juliol i les va tancar el dia 5 de setembre, quasi dos mesos, on cada dia s'hi han anat fent activitats noves, com la tarda de jocs de taula o una xerrada amb una book influencer anomenada Misha. A més, aquest any hi ha hagut una novetat destacada, un canvi d'ubicació de la Biblioplatja que ha passat de la plaça de les Palmeres cap al costat d'una guingueta. Des de la biblioteca asseguren que ha estat una qüestió clau per augmentar el nombre de visitants a l'espai. La directora, Montsabat, confirma que en total hi ha hagut més de 600 usuaris, més que l'any passat.
5 de setembre. Això vol dir que és una setmana més, perquè aquesta setmana de setembre no ho fèiem mai. I realment ha anat bé i hi ha hagut molta participació. I dic que aquest any els usuaris totals de la Biblioplatja han estat 3.247. han estat gairebé 600 més que l'any anterior. Llavors, des de la Biblioteca valorem molt positivament el canvi de lloc.
Totes les propostes han tingut una bona afluència de públic. Entre elles destaca el cicle de natura dels divendres i l'hora del conte dels dijous, com espais familiars amb una bona rebuda. Malgrat les bones dades, un dels principals problemes que ha hagut d'afrontar la Biblioplatja han estat les pluges de tarda i vespre, un fet que els ha obligat a traslladar diverses activitats a la sala d'actes de la biblioteca a última hora. Abat apunta que això els ha fet perdre usuaris i posa la mirada en millorar la comunicació en les properes edicions.
Durant aquest mes d'agost, no, el temps ens ha fet una mica el ximple, no, amb aquestes avisos de pluges fortes, que no ens hem pogut arriscar estar allà per mal temps i per perill. Llavors, això ho hem fet a la sala d'actes de la biblioteca. Sort que tenim aquesta sala d'actes. El que sí que fa és que, clar, també, malgrat avisem, fem xarxes, o fem tota la difusió màxima que podem, però perdem usuaris, perquè és lògic, la gent tampoc no està super, super enganxada, i a vegades l'avís i la decisió ha estat amb hores d'antelació i llavors hi ha hagut menys usuaris.
Més enllà de les activitats a la Biblioplatja, també es podien consultar i agafar una selecció estiuenca de llibres. També hi havia premsa i revistes. Un servei que ara, doncs, ja s'ha tornat a traslladar a l'habitual biblioteca, al centre del poble, i deixa enrere la sorra de la platja.
I 650 infants han passat aquest estiu pel Club Nàutic d'Arenys, ja sigui amb el casal o a la base nàutica. Ara, amb el curs escolar arrencat, l'entitat dona continuïtat a les activitats de mar.
Sí, les opcions que ofereix el Club Nàutic són les extraescolars a la base nàutica els dissabtes i diumenges, o l'escoleta d'Optimist, que es fa els dissabtes per als més petits, i la flota open per als més grans. N'ha parlat Pilar Rodríguez, que és la gerent del Club Nàutic.
Sempre donem continuïtat. També tenim la flota open, que són per als nens una miqueta més grans, que nosaltres hi diem flota open perquè poden fer servir, doncs, embarcacions més grandetes, perquè l'Optimist, com saps, és per als nens que són més petits, saps? Ja et dic, poden triar, doncs, entre les extraescolars de la base nàutica, l'escoleta d'Optimist, la flota d'open, i ja et dic, comencem a tope amb les activitats, doncs, per nens.
El Club Nàutic també té obertes les inscripcions per al Club de Mar, on es fan diferents activitats, com ioga, pilates o rem. La setmana passada ja van estrenar una nova proposta amb una sessió de prova del que s'anomena força activa.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Ministeri de Transports ha licitat les obres per adequar el pas de vianants i bicicletes per la Nacional 340 i instal·lar pantalles acústiques a l'A7 a Tarragona. Està previst que s'iniciïn l'any 2026. El passat mes de maig, l'Estat va aprovar definitivament el projecte per la humanització de la carretera. Es contemplen tres actuacions: la creació d'un carril per vianants i bicicletes entre la Via Augusta i la Mora, l'ampliació del pont del Francolí amb un nou espai destinat a la mobilitat sostenible i la col·locació de pantalles acústiques a banda i banda de l'A7, el tram comprès entre l'Avinguda Catalunya i el cementiri. L'import previst per a l'execució d'aquests treballs que es podrien allargar durant 18 mesos és de més de 9 milions d'euros. La intervenció forma part de l'acord de govern espanyol amb l'Ajuntament de Tarragona pel traspàs de les carreteres, que són de titularitat estatal. De fet, el Ministeri té altres actuacions pendents, les quals es faran en una segona fase. Aquesta contemplarà l'ampliació del bici de la Nacional 340 fins al Tafulla, així com el condicionament d'aquesta mateixa carretera, però en el seu pas pel tanatori, i la transformació de la T11 des del Francolí fins al barri de Campclar. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana que es parli menys del Tour i més de la situació a Gaza, que qualifica de genocidi. Viñuales ha assegurat que l'etapa tarragonina de la Ronda Gala el 5 de juliol del 2026 se celebrarà. En la mateixa línia que s'ha expressat l'Ajuntament de Barcelona, Viñuales indica que les protestes pro-palestines, que van cancel·lar la darrera etapa de la Vuelta a Madrid, no posen en dubte la sortida del Tour de la ciutat ni les tres etapes del Gran de Part a terres catalanes. L'alcalde de Tarragona recorda que encara falta pràcticament un any per la cita i defineix obertament com a genocida l'acció d'Israel contra la població palestina a la Franja de Gaza. Viñuales creu que hauríem de parlar no tant del tur, sinó del que està passant a Gaza amb gent que mor sense cap sentit.
No es posa en dubte ser en aquest cas les tres etapes que es fan a Catalunya i on la segona etapa Tarragona és de per tur, del tur. Falta temps per això i jo crec que la situació que està vivint Gaza és un genocidi i jo ho dic obertament, així que sincerament crec que el que hauríem de parlar no és tant del tur sinó del que està passant allà, no? Que és persones morint sense cap sentit.
L'Ajuntament de Barcelona ha demanat que no hi hagi equips d'Israel a la sortida de la propera edició del Tour, que se celebrarà a Barcelona el 2026. Ha rebutjat el comunicat de la Unió Ciclista Internacional, on qüestionava la capacitat de l'estat espanyol per acollir grans esdeveniments esportius internacionals amb garanties del seu desenvolupament en condicions de seguretat. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una bassa d'oli. Podem qualificar la situació del temps a mar al llarg de les properes hores, també durant el dijous. De moment, aquestes hores que queden del dimecres, vents febles, més aviat dominant de sud, de sud-est, un palet més reforçats al golf de Sant Jordi i també al golf de Roses, però no aixecaran gaire mala mar. Marejol, en general, fins i tot en alguns moments, una mar com un plat, especialment ja quan es vagi fent de nit. Vents fins i tot aquesta propera nit en calma o variables, bàsicament terrals, i amb pocs núvols en general, alguns cap a la costa daurada. El dijous, una situació molt semblant, núvols escassos, un vent feble, al matí, com dèiem, un palet de terral, durant la tarda s'imposarà més de xaloc, sempre un vent de poca entitat i, per tant, continuarem amb una situació de la mar molt plàcida, perfecta per fer activitats nàutiques a prop de la platja. Ho anirem seguint a la xarxa.
I del temps del trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora, força tranquil·litat en general a la xarxa viària catalana, incidències que generin aturades ben poques, sobretot que alguns punts on cal anar en compte, en el cas de l'autopista A7 a Subirats, si hi ha un vehicle avariat que està ocupant un carril en sentit nord, en sentit Barcelona, cal passar en compte per aquest punt. De moment no hi ha aturades, o també en el cas de l'autopista AP7, on s'estan fent tasques de neteja de la via de l'altura de l'Ampolla i en sentit de sud. També hi ha un carril tallat en aquest punt de l'autopista on prèviament hi ha hagut un accident. Pel que fa a volum de trànsit, el que dèiem, alguns punts amb més intensitat, però la veritat, tot plegat encara força estable. I és tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
Dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, que avui ens parlarà de la navegació sostenible. Molt bona tarda.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
Anna, escolta, abans de parlar d'aquesta navegació sostenible, primer de tot, quines són les últimes novetats, les últimes notícies?
Les últimes notícies i ben fresques, perquè totes són d'aquest matí i algunes les han recollit tan sols fa 35 minuts, com el diari Última Hora. Avui, a les Balears, s'han reunit la patronal i el clúster per esbrinar, i amb totes les entitats, com estava la situació a través d'un informe. I han fet ressò, doncs, amb aquest clúster en el Port Centre, amb l'autoritat portuària. I el que han deduït, això ho hem parlat aquí moltes vegades, Marina i Ullens, és que el topall és els alts preus dels clubs d'amarratge, que és el que parlàvem l'altre dia amb en Santiago Fiol,
sí.
I ho hem repetit, doncs, ells han posat aquest, el màxim, un dels problemes és aquest. Entre les habilitats, doncs, diu que els varadors tenen manca d'espai i sobretot de les embarcacions més grans. de les de 70 metres cap amunt. I després hi ha companyies que des de les veuen poc estructurades, però com a fortaleses veuen que tenen un prestigi internacional, que això, de vegades, aquest prestigi... clar, diem, tenim prestigi i es posen a dormir. Doncs en aquest cas, doncs, una mica de ressò i allò de picar de l'esquena perquè, atenció, que no ens adormim pas, no? O sigui, com a oportunitats també veuen també un creixement d'atracció de les famílies dels joves i les famílies, perquè jo vam comentar aquí en el seu dia en aquest moment, és que les Balears tenen unes empreses que ara es comencen a jubilar. Estan fundades doncs, a partir dels anys 80, és quan es va haver-hi més embranzida amb aquest sector de nàutic, i sobretot ara veuen el relleu, i el relleu ja no segueixen molts joves, i clar, doncs ara han de trobar nous talents. Doncs aquesta és una de les oportunitats que es planteja i de lideratge, també. Mm-hmm. I també el que fa Marina i Ullens, en aquest informe diu que hi ha 875 empreses nàutiques, són les mateixes xifres, jo diria, que l'any passat, amb 1.106 milions d'euros anuals, que representa el 3,1 del PIB i dona feina a 5.145 persones. El més important és el que vàrem també reflexionar aquí, que la Cambra de Comerç no és prou representada, representa més del 60%, i no estan prou representats. Jo des de quin dic, que no ho han esmentat, no hem estat allà, però això cal recordar, que les Cambres de Comerç també són un element important, i en aquest sentit donen embranzida.
Mm-hmm. Mm-hmm. Què més?
Després també en els ports occitanis, que estem referent sempre doncs, de Occitània, de l'altre cantó, de la frontera, i s'ha ajuntat també un altre, s'ha unit en aquests ports, que també uneixen ports que són marítims, els fluvials, s'ha unit al port fluvial de Somiau, que és el, forma part de la UBPO, i ara seran, en total seran 19. Doncs aquí doncs, això es va engrandint. Aquestes associacions nàutiques doncs, es van fent cada vegada més grans. Això és important també destacar, que no és un sector que és a l'alça. En aquest sentit és el que volem reflectir.
Mm-hmm. Important que sigui un sector a l'alça.
Exacte. Ho hem dit, doncs ho anem demostrant de mica en mica amb petites aportacions de notícies, no? I també un altre... Avui també hem de dir, hem d'esmentar que fa un any, vam esmentar una notícia, fa un any que la terminal verd de Barcelona va haver la primera connexió OPS, que són això d'aquests endolls elèctrics, doncs, per descarbonitzar el sector. Doncs ja fa un any d'això, i es fa ressò al port de Barcelona, i que s'han realitzat 30 connexions amb 17 vaixells, que el subministrament doncs, ha restat d'emissions, ha evitat d'emissions de CO2 unes quantes tampoc a l'entrar, en 2.310, però tot això s'engloba i és important en el pla Nexigen. Després, quan arribem a la segona part d'aquest programa, comentarem on estem, perquè aquí celebrem i és una gran notícia, però hem de dir a l'entorn on estem situats i del procés de descarbonització, que és el que volíem ressaltar en aquests dies que anem parlant, eh?
Ara...
Ho he reprès després.
Ara ho comentarem, però no sé si exacte. Abans has d'afegir alguna notícia més.
Bueno, no. Vull dir, esmentar que, doncs, que recordar-ho del Saló Nàutic de Barcelona, que és del 8 al 12, també hi ha el Gran Pavà de La Rochelle, que es reuniran 600 marques, això serà el dia 23 i 28 de setembre, 53 països i 500 embarcacions. De les 250, més de la meitat aniran... Bueno, la meitat justa aniran a l'aigua. I també reflectir que en el període d'octubre, en el mes d'octubre, també estarà Canet d'en Rosselló, que és la capital del món, que és dels catamarans. Doncs també important en aquest sentit.
Uh-huh. Passem a comentar això de la navegació sostenible, perquè és un objectiu, però podem dir que serà a llarg plaç.
Clar, i després també hem trobat que no només... farem també, primer que en ressò, ja que hem parlat del Port de Barcelona i és important això de la connexió OP dintre del pla Nexigen, doncs també destacar que hi ha un pla en el 26, que hi ha un total d'una inversió dels ports de l'Estat en els 46 ports de 1.617 milions d'euros i 280 estarà destinat en això d'impulsar la sostenibilitat. Això també és important. I després hi ha un estudi, que és el que sempre, nosaltres sempre busquem també estudis que siguin pioners, que siguin recents i que ens reflecteixin la realitat, no és el dia a dia, també estudis sobretot de la DNB, segueix sobretot a través de l'ONG TANE. Ahir van fer una conferència al BNB amb un informe que ja parlarem, suposo que podem parlar si s'escau, doncs el proper dimecres, no? Però el que volíem reflectir aquí és que els ports europeus no estan lluitant prou, com diu aquesta aquí el BNB, que és una gran institució, són primeres línies de força en aquests estudis, no estan lluitant prou contra la contaminació atmosfèrica. I només 4 dels 30 ports més grans d'Europa han invertit almenys en menys de la meitat de la infraestructura elèctrica necessària. Ostres, doncs això en fi és un gran què. I aquest estudi també ens mostra que és el 20% de les infraestructures elèctriques a terra, són de totes, és el 20% que s'ha realitzat. O sigui que estem molt lluny d'aquesta gent de 2030 o la descarbonització total a l'any 50. Mm. Continuen havent els combustibles fòssils, encara són els que perduren, eh? I en aquest estudi també mostra que en els ports d'Anvers, Dublín, Gdansk i Lisboa no han invertit cap cèntim d'euro en aquesta mena d'infraestructures. Això és greu. O sigui, que aquest, que ni Anvers ni Dublín, que són grans ports, i el de Polònia, que és el de Gdansk i el de Lisboa, zero, això és molt preocupant. I també avançar en aquests requeriments de l'energia a terra, sobretot de la creuet, que està fixat com a gran fita en l'any 28, doncs. Això també ens manca. També s'ha de garantir també amb crèdits, que és el que s'aconsella d'aquí, que siguin d'energia neta, que es puguin assolir amb mitjançant finançament. Perquè sense el finançament, que és el que també li deien l'altre dia, com sempre ho estàvem a la de Marilena Estrella, molt bé que està les lleis, però les lleis també s'han de vindre recolzades amb un suport econòmic, perquè això del no res no sorgeix res, eh?
En aquest sentit, llavors... Com es pot revertir la situació? Però la pregunta és, com es pot revertir aquesta situació tenint en compte que és complicat?
Aquí la clau és la inversió. Perquè també ara, si passem, per exemple, el que hem estat esmentant aquests darrers dies amb les dues entrevistes que vàrem fer aquests darrers dies, el 80% de la contaminació és el transport marítim. I el que volem reflectir, el 3% de les emissions de gasos de GEI és el que representa també el transport marítim. I el de NOx també el representa el 30%. I d'òxid de sofre és el 12%. Això contamina molt. La OMI, que és l'Organització Internacional, ja posa fita, que ja esmentaven que el 40% ja hauran de ser sostenibles o el 40% amb aquesta data, en l'any 30, això està a la cantonada, i 0 milions en l'any 50, jo crec que això és un brindis al sol, però que ens hem de posar en ressò, perquè Marina, Lluís, ens hem de destacar també en respecte també a les embarcacions de lleure i de creatives, segons la ICOMIA, que és aquesta gran institució, doncs representa a la navegació de lleure, les emissions de les embarcacions de lleure representa el 0,1, però això no vol dir que no ens hem de descarbonitzar. I dintre d'aquest sector és important també el mercat de vaixells. Hem trobat també el que volem reflectir és que els estudis que són recents, també de Future Market Insight, que és un estudi que s'ha publicat ara recentment, diu que les embarcacions de lleure en l'any 25 en guany es sumaran 7.680 milions d'euros. En l'any 35 ja assolirem els 20.850 milions d'euros. Vol dir que és un salt molt qualitatiu i que un creixement anual de les embarcacions elèctriques d'un 10,5%. Mm-hmm. Això és un gran estudi. Que normalment aquest estudi, us dic, aquí és primícia d'ara, eh? I també ens reflecteix que el creixement serà moderat, que és el que hem tingut fins ara, del 20 al 24, però a partir que és un creixement robust de l'any 25 d'enguany fins al 35, amb Xina al capdavant. Que hi haurà un creixement del 12,1, la Índia un 11, Alemanya, en aquest mateix estudi ens diu que serà un 10, Estats Units un 9,7, i atenció, perquè aquesta és la notícia, perquè nosaltres diem que estem als peus dels cavalls, en aquest sentit, doncs no, a l'estudi diu que Espanya situarà el 8,7, o sigui que estarem dintre d'aquest perfil de guanyadors. És molt important.
Ara apuntaves dates, el 2030 i el 2050, però tenint en compte els números que ens feies, és pràcticament impossible arribar als objectius.
Jo per això he portat aquests estudis que són pioners, que vull dir, nosaltres el que fem no és una altra cosa, doncs aplicar el rigor científic i sobretot d'investigar. L'investigació del periodisme no només és entrar-nos amb el dia a dia, que això està molt bé, però amb els informes, sobretot, de l'OMI, amb el DNB i la TNE, doncs el que ens van dient i el camí que hem de seguir i sobretot rectificar, perquè els incentius és la base. Per exemple, si la Xina, en el mercat elèctric i és pioner d'embarcacions de lliure, és perquè hi ha va haver un pla quinquenal, el 14è, en aquest sentit, que era del 21-25 s'englobava, i que, clar, doncs què feia? Doncs incentivar, doncs, mitjançant els vaixells elèctrics, doncs incentius, doncs, amb una reducció que ells pensaven que s'assoliria del 18%, que s'assolís. Amb què? Amb subvencions també a la fabricació, no només a la compra, aquest també és el que volien destacar, doncs a la fabricació, com a estratègia. Copiem. No, és, el que hem de fer també en aquest sentit és copiar, és tan senzill, és dir, les idees no venen soles i això és important. Doncs ho tenim aquí i el que hem de seguir són aquests perfils, que ja els tenim marcats, que no ens hem d'inventar res, que de vegades ens hem d'inventar, no, copiem i perfeccionem, aquest és un dels parets. I la Índia també va endavant, però recordem que la Índia té 111 vies navegables i 20.375 quilòmetres de vies. Sí, que són molts quilòmetres. Llavors, clar, això també els ajuda a anar a aquestes xifres, que vull dir que no tot és marítim, és el que volíem destacar. I si destacant Espanya en aquest sentit, doncs és un gran llum als Estats Units, que anem frec, del 9,7 i Espanya el situa en el 8,7. I el que podem dir també és com ho han aconseguit, per exemple, a França, que és el que ens deia també la Marina Nascés, que és la presidenta dels vaixells elèctrics. Molt fàcil també de copiar el que han fet a França. Doncs en un estudi recent, ens diu del juny de l'any 25, podem dir que la flota és de 9.000 vaixells elèctrics. I ella donava la referència de Suïssa, Marina, que podem dir que eren 11.000, no? I ho vas reflectir tu. Doncs a França sols són 9.000, que no s'ha passat. Però què hem fet? Doncs ja, aprofitar amb el Covid, si vam fer una legislació que a partir de l'1 de gener de l'any 22, van dir que en tots els ports que hi hagués més de 100 embarcacions, almenys 1% es tenia que dedicar en aquestes embarcacions elèctriques. Doncs això també està molt bé. I com ho han aconseguit també, doncs, ara també que ho ha suggerit el president de l'Associació de Vaixells Elèctrics, Javier de Montgròs, que s'arribi a que s'assoleixi en aquest 5%. Però també s'ha aconseguit mitjançant també l'adquisició també de prestar, sobretot en el Parlament, hi ha un pla de recuperació, que és el que es va fer, es va presentar en el Parlament i sobretot amb lleis que donaven sobretot amortitzacions addicionals, excepció de l'IVA, això també en els serveis de recàrrega, o sigui que aquí, quan nosaltres ens enxufem, ostres, si hi ha una factura, no? Es va haver un facturot, que també han de posar tothom de la seva part, de la collita, les lleis, els compradors i les infraestructures. I sobretot les infraestructures, que segons també els darrers estudis sobretot de Marines d'Espanya, sobretot deien que els que van millor en aquest sector són les infraestructures com els ports, que els varadors, doncs també incentivar-ho també als varadors. Ja que tenen senti, doncs aprofitem. La legislació també, d'una manera o altra, ajudi amb incentius, no obligar, perquè l'obligació sempre, la prohibició és el darrer dels escenaris, no? I potenciar també aquestes embarcacions en espais també, doncs, d'emissions zero, també poden ser en els parcs naturals, que en el sector és per França, en el parc natural del Golf del Lió, que també és el president Cesc Pallarès, que també és de la UBTO, de president, doncs clar, el que s'ha fa, doncs en aquestes zones de zero emissions, doncs poden entrar aquestes embarcacions. Doncs també aprofitem-ho, en els parcs naturals, per aquestes flotes que siguin també públiques alhora. Poden haver embarcacions de lleure públiques i público-privades. És una oportunitat pel sector, també del turístic, perquè el sector blau és també turisme, amb valor afegit.
Sí, també entenc que el sector, en aquest sentit, i en menys d'un minut, Anna, es vol posar les piles.
Sí. Clar, el que també es veu també és que amb un altre estudi d'un informe que es diu informe Boots, de Boots.com. També diuen que els vaixells elèctrics també són, s'han vengut més, però no pas els altres, això a nivell de context general, en el món, i que hi haurà la disponibilitat també que s'han gastat, si el preu també, diguem, ostres, que són supercals. Doncs són inferiors al 56% de totes les vendes del món, amb preus inferiors a 100.000 euros, no cal contracte un superior. Amb qualsevol embarcació, doncs també podem assumir, o el que deia també de remotoritzar, que és les ajudes també que ha fet el govern balear. Doncs uh-huh. també, doncs, Catalunya, com que som pioners, Catalunya i les Balears, aquí, des d'aquí també que fem una crida a les societats també de Catalunya, que no podem perdre aquest tren, també d'incentivar d'alguna manera o altra a la descarbonització, que sols no es fa. Si no hi ha una
roda. Mm-hmm. Ho hem de deixar aquí. Moltes molt gràcies, bé. Anna, una setmana més per estar amb nosaltres a Ran de Mar.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Marina, i moltíssimes gràcies als oients, i molt bona setmana blava.
Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
I els dimecres també parlem de meteorologia. Obrim un altre cop aquesta secció, aquesta temporada, i l'1 de setembre hem començat la tardor meteorològica. Per tant, en aquesta primera secció de meteo de la temporada, hem dit a en Sergi que ens faci un resum una miqueta del que ha passat aquest estiu. Ja em ve a fer 5 cèntims a aquest dilluns, i ara volem saber com ho ha vist tot això en Sergi. Sergi, com ho has viscut tu?
Doncs, Marina...
T'has fos?
Sí.
Avui, precisament, podríem... llegia una notícia que l'EMET deia que havia sigut l'estiu més calorós des que es tenen registres. No sé si és així.
Doncs a nivell d'Espanya, si diu l'EMET, ho serà així. A nivell de Catalunya, és cert que el Servei Meteorològic de Catalunya va treure una nota de premsa just el primer dia d'aquesta tardor meteorològica, de l'1 de setembre, amb una mica de resum o una mica de context del que ha estat aquest estiu, que bàsicament és el que volíem fer en aquesta primera secció. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest estiu, l'estiu del 2025, en el global del país, és el segon més càlid des que tenen registres per darrere de l'any 2022. Això que vol dir que a gran part dels observatoris està en segona posició, darrere d'aquest 2022. En alguns pot estar fins i tot en tercera, darrere de l'any 2003, que és l'altre estiu càlid que hem viscut en el darrer segle, 2003, 2022, aquest 2025, però, per exemple, a l'Observatori de l'Ebre, que té 121 anys de dades, a Roquetes, aquest 2025 ha estat el primer més càlid de la seva història. Per tant, diríem en el top 3, o sigui, coincidint com passa...
Fa pòdium.
Exacte, fa pòdium, i com passa en altres registres, sobretot quan parlem de temperatures i de temperatures a la banda alta, aquests darrers 5, 6, 7, 10 anys s'emporten la palma de gairebé concentrar els tots més càlids registrats fins ara. Volia fer una miqueta mm-hmm. de...
El juny també va ser històric,
sí,
recordem
clar.
Que el juny vam estar 30 graus pràcticament tot el juny.
Clar, és que el problema és que el problema dels estius és quan comencen tan aviat. El 2022, l'estiu va començar el mes de maig, si us en recordeu, i aquest va començar el mes de juny, finals de maig, principis de juny. La mitjana de temperatura del mes de juny va estar entre els 4 i 5 graus per sobre de la mitjana. El juny més càlid que hi ha registres fins ara, fins i tot superant el juny del 2003. És a dir, un mes amb registres tan estratosfèrics sortits de mare respecte a la mitjana et condiciona la resta de l'estiu. Perquè si és ben cert que els dos mesos han estat càlids, per exemple, tant juliol com agost han acabat amb un grau i mig, dos graus per sobre de la mitjana, sense ser les estridències del mes de juny, sí que han tingut, per exemple, han estat mesos dividits en dues meitats. Si us en recordeu, juny, la primera quinzena de juliol va ser també molt càlida, seguint els passos de finals de juny, però la segona vam tenir tempestes, vam tenir alguna xarbotada d'aquestes, algun grop.
I vam poder dormir a les nits, que era bastant important, perquè la primera quinzena de juliol va ser horrorós.
Horrorosa. Vam tenir algun dia de tramuntana, que precisament el dia 28 de juliol aquí a l'Escala vam arribar a més de 90 km per hora de tramuntana. Va ser un impàs. La primera quinzena d'agost va tornar les calorades i va tornar a apretar molt, amb altre cop nits tòrrides, màximes per sobre de 40 graus a molts indrets del prelitoral i sobretot de la Catalunya central, interior, Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, etc. Però la segona quinzena d'agost també va tornar a fer una mica com allò, que a partir del 15 d'agost ja canvia una mica el temps i ja van tornar un panorama més inestable i més insegur, amb més tronades, etc. Què et volia dir? De l'informe aquest del Servei Meteorològic de Catalunya s'extreu que aquest any diuen que destaca o ha destacat la persistència del calor i els dies que s'han superat els 40 graus, o sigui, a nivell de Catalunya s'han superat en un total de 16 dies en aquest estiu, que és un nou rècord. Fins ara no s'havia superat això. Per tant, aquest sí que ha estat un registre, per tant ens indica que ha estat un estiu prou intens o molt intens, sobretot en contrades interiors, o sigui, tot el que és Pla de Lleida, el que dèiem abans, Catalunya central, Vall de l'Ebre, per això aquest observatori de Roquetes ha estat l'estiu més càlid viscut fins al moment, i alguns observatoris com per exemple Vinebre, que hem vist que superava els 43 graus de temperatura màxima assolida, per tant una temperatura que déu-n'hi-do. Altres coses a apuntar. Nits tropicals i nits tòrrides, perquè te'n facis...
Això t'anava a preguntar.
Sí, perquè te'n facis una idea. A primera línia de mar, per exemple, tant aquí a l'Escala com a l'Observatori, com a observatoris de Barcelona, i suposo que a Tarragona també passa el mateix, ja superem les 70-80 nits tropicals aquest estiu.
Això és horrorós.
Nits tropicals, recordem, per sobre de 20 graus la temperatura mínima. Nits tòrrides, per sobre dels 25 graus, que ja ens movem fins i tot a indrets de Barcelona, en un barem per sobre de les 20 nits tòrrides a l'estiu. Que déu-n'hi-do. Entre 15, 20 i 25, depenent de l'observatori. Normalment hi ha més nits tòrrides quan estem en el nucli del centre, pel tema també de la illa de la illa de calor, de les ciutats, que no en els barris més exteriors, no? o en el voltant de l'àrea metropolitana. Però perquè ens fem els càlculs aquest número, no? I, per exemple, les nits tropicals, diu el Servei Meteorològic, que augmenten aproximadament entre 4 i 6 nits tropicals per cada 10 anys en el conjunt del territori. O sigui, cada 10 anys...
Potser arriba un estiu que tenim tot l'estiu nits tropicals.
Exacte, potser arribarem a aquest punt. O sigui, ja per exemple els mesos de juliol i agost a grans ciutats ja s'acosten a les 30, 31, 29 nits tropicals, o sigui, gairebé la totalitat dels dies de mes, i gairebé potser arribem a aquest valor. Un altre efecte que també és molt clau per argumentar o que sosté tot aquest tema de la temperatura, tant sobretot nocturna, és la temperatura de l'aigua del mar, que al mes de juliol van registrar un nou rècord a l'Estartit per juliol, que es va situar en un valor de 26,8 graus el dia 18 de juliol. Però les primeres onades de calor marina o l'onada de calor marina forta la vam tindre just a mitjans finals de juny, coincidint amb l'onada de calor de juny, que va pujar de cop la temperatura de l'aigua del mar, amb anomalies que la Mediterrània, sobretot Balears, Catalunya, País Valencià, Golf de Lleó, tornaven a estar a temperatures entre 4 i 5 graus per sobre del que era habitual. I aquesta pròpia augment de temperatura de l'aigua del mar fa que les nits no refresqui i no puguem baixar la temperatura nocturna, i què fa també? Que les marinades siguin molt més fluixes. O sigui, arran de mar la marinada atempera, porta certa frescor, sobretot en horari diurn, no? A primera línia de costa. Si la marinada entra molt tard o entra molt fluixeta, aquest efecte atemperador de la marinada no es produeix. Per tant, fa que el termòmetre pugui pujar molt més. Per tant, aquest estiu també s'han produït molts dies de temperatura per sobre de 30 graus a municipis de primera línia de la costa, de primera línia de mar. Això sumat a la xafogor, doncs encara fa aquesta calor molt més insuportable.
Sí, perquè el nostre problema ja no és només la temperatura, sinó també la xafogor.
Exacte, també és la xafogor, és el condicionant de la humitat. Per bé que normalment aquestes grans onades de calor o els pics de calor que hem tingut aquest, aquest estiu normalment venen associades a una massa d'aire més seca. I una cosa també important, que les onades, aquestes onades de calor, tenen molt reflexe a la muntanya i mitja muntanya mediterrània. És a dir, observatoris com Prades, o sigui, les muntanyes de Prades, Collserola, sí, Montserrat, etc., s'escalfen molt més. O sigui, entren dintre o queden dintre d'aquesta massa d'aire calent, o d'aquesta massa d'aire càlid, i es nota molt més, o sigui, hi ha molta més anomalia en aquesta mitja muntanya mediterrània, que és molt més indicadora d'aquestes, justament d'aquestes onades de calor.
I ara, Sergi, amb un minutet, com ha de ser aquest setembre, aquesta tardor que hem començat?
Doncs aquesta setmana, de moment, pinta una setmana més d'estiu que no pas de tardor, val a dir, perquè les temperatures són les que són, acompanyaran la bonança, però segurament, a partir de diumenge, dilluns, setmana que ve, un canvi de temps, amb pluja més fresca i ambient més típic de tardor. O sigui, la setmana que ve canvia el temps.
La setmana que ve canvia el temps, veurem, tenim amb, la, amb l'aigua calenta del mar, hi ha possibilitats de que hi hagi alguna tempesta d'aquestes importants?
Sí, sí, en els ingredients sí. Un company meu diu que últimament l'atmosfera està dopada i per això tenim els aiguats aquests, però clar, fa falta tenir tots els ingredients. Si falla algun, si us entra mestral a vosaltres, si ens entra tramuntant aquí, per exemple, això faria que les tempestes es concentressin més cap a Barcelona o cap a la costa central o nord de Costa Daurada. Per tant, com sempre en aquests casos, hem de jugar.
Hem de jugar i jugarem. Moltes gràcies, Sergi Corral. N'estarem pendents de tot això. Que vagi molt bé.
Igualment, que vagi molt bé.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes. En fin, ¿de qué sirve un futuro ideal construido en terreno ilegal o un pasado que me hace dudar del presente?
Palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo no me atrevo, y yo me sorprendo
xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. Esquerra Republicana denuncia el mal funcionament dels serveis municipals durant la temporada.